Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
De diumenge a divendres, a 11:45 de la nit, Ràdio Vaticana a Ràdio Estel. Els titulars i l'actualitat de l'Església a Ràdio Vaticana edició en castellà. Segueix-la de diumenge a divendres a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Mar endins. 7 dies d'Església des de la diòcesi de Terrassa. Notícies del nostre anar mar endins.
I en el nostre espai d'agenda d'aquesta setmana volem ressaltar un parell d'esdeveniments que han tingut lloc recentment. Per exemple, la diòcesi de Terrassa ha peregrinat a Roma amb motiu de l'any de la Misericòrdia i ha sigut entre els dies 18 i 21 de setembre. Amb motiu, com dèiem, d'aquest any jubilar, ha sigut la peregrinació diocesana. Ha estat presidida, com no, pel nostre bisbe Monsenyor Josep Àngel Saiz Meneses, i l'han acompanyat 4 preveres, un diaca i 165 feligresos provinents de diferents llocs de la geografia diocesana: Terrassa, Ullastrell, Viladecavalls, Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Rubí, Sabadell, Castellà del Vallès, Sant Feliu del Racó, Mollet del Vallès, Granollers, La Roca del Vallès, Cardedeu i Sant Celoni. A Roma s'han hostatjat a la casa Sant Juan d'Àvila del Pontifici Col·legi Espanyol. Durant aquests dies, els pelegrins han visitat les 4 basíliques majors de Roma, celebrant-hi l'Eucaristia i traspassant la Porta Santa de cada una d'elles, i han participat en l'Audiència General del Sant Pare el dimecres. A més, han fet un recorregut per la Roma clàssica, especialment, com no podia ser d'una altra manera, el Coliseu i el Panteó, a més de la Basílica de Sant Climent i les seves excavacions, els museus vaticans i altres monuments de la ciutat. Particular significació ha tingut el pas per la Porta Santa de Sant Pere del Vaticà, que va tenir lloc el dimarts dia 20 de setembre a la tarda. Sortint des del castell Sant'Angelo, han fet el pelegrinatge fins a la tomba de Sant Pere a la Basílica del Vaticà. El recorregut s'ha fet a poc, amb diverses estacions, amb diverses aturades, acompanyats per textos, per cants, per salms. La creu que presidia la processó ha estat portada per un gran nombre de pelegrins que s'han anat passant la creu els uns als altres. Pels pelegrins ha estat una veritable experiència espiritual i eclesial, tant personal com comunitària. I el dimecres dia 21 de setembre s'ha participat com acte de cloenda en l'Audiència General del Sant Pare, al qual se li ha entregat un regal institucional de la diòcesi. En aquest cas, una creu de Càritas, feta amb fusta. També aquests dies hem pogut celebrar la festa de la Mare de Déu de la Mercè i us donem 4 dades que ens sembla interessants de compartir amb vosaltres. La Mare de Déu de la Mercè és una advocació de la Mare de Déu originària de Barcelona i lligada a la fundació de l'Orde de la Mercè el 1218. Estem parlant de fa temps. La imatge actual que es venera a la Basílica de la Mercè de Barcelona és una talla de fusta d'estil gòtic del segle XIV, atribuïda a Pere Moragues. El nen Jesús, una dada curiosa, el nen Jesús de la imatge de la Mare de Déu de la Mercè que té a la falda és d'un o dos segles posteriors. Des del 1637, la Mare de Déu de la Mercè és copadrona de la ciutat de Barcelona per un vot que va fer el Consell de Cent si alliberava la ciutat d'una plaga de llagostes, i patrona de la diòcesi de Barcelona. Durant l'Exposició Universal de Barcelona, el 1888, fou coronada canònicament com a patrona de la diòcesi, de l'arxidiòcesi de Barcelona. Actualment, la Mare de la Mercè és patrona, també, de la província eclesiàstica de Barcelona, que, com sabeu, la província eclesiàstica és una agrupació de diòcesis. La província eclesiàstica de Barcelona la formen els bisbats de Barcelona, la que en fa cap, oi? Sant Feliu de Llobregat i el nostre bisbat de Terrassa. Segons la tradició, la Mare de Déu s'aparegué simultàniament una nit d'agost de 1218 a Sant Pere el Nolasc, a Sant Ramon de Penyafort, al rei Jaume el Conqueridor, per instar-los a la fundació d'un ordre per la redempció de captius cristians en mans dels musulmans, que és el que va ser després l'Ordre de la Mercè, els membres dels quals s'anomenen popularment mercedaris. Hi ha constància de l'advocació al 1230 i el primer temple que li fou dedicat ja existia entre 1249 i 1267. Patrona de Barcelona, patrona de la nostra província eclesiàstica de Barcelona. Protegiu-nos i ajudeu-nos sempre en el nostre camí de cada dia.
La carta de navegació.
En aquest any de la misericòrdia estem recuperant la memòria de quines són les obres de misericòrdia. També se'ns ha aconsellat de fixar-nos que són obres de misericòrdia tant les corporals com les espirituals, perquè tenim tendència a fixar-nos només o principalment en les corporals. També en la nostra realitat present sentim aquesta tendència a valorar més la materialitat present. El creient viu la vida present amb encarnació i compromís, però el desig i el cor el té en les realitats eternes, les que no es veuen, però que ja s'albiren ara i aquí. Diguem que sap mirar i valorar el present més immediat des de l'eternitat, com si fos un potent focus que il·lumina el camí. En les paraules del nostre bisbe, en la seva carta dominical, ens parla d'aquesta atenció cap a l'eternitat de la nostra vida. Escoltem-lo.
Déu vos guard. La paràbola del ric Apol·lo i del pobre Llàtzer, que es llegeix en la missa d'aquest diumenge, se situa en la mateixa trajectòria que les del bon samarità i del pare misericordiós que hem llegit no fa gaire temps. Amb tot, presenta un contrast amb les precedents. Aquesta paràbola dirigeix l'atenció cap a l'eternitat. Tal com ho comenta l'opuscle Les paràboles de la misericòrdia, editat entre nosaltres pel Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona, les paràboles que desplacen l'atenció cap a l'eternitat no són contades per aterrir els oients, ni per a descriure, igual que Dante Alighieri amb la seva Divina Comèdia, l'infern, el purgatori i el paradís. Més aviat, amb aquestes paràboles sobre la fi de la vida humana, Jesús parla de l'eternitat per al temps o del futur per al present. Li interessa l'avui i posa en qüestió la fi per interrogar els seus contemporanis. Entre desconeixement i reconeixement, la paràbola de l'home ric i del pobre Llàtzer incideix impetuosament en el temps donat a cadascun. La paràbola ens mostra el contrast entre el desconeixement del pobre en aquesta vida, que està ajagut davant del portal del ric, i el seu reconeixement en l'eternitat, i està molt relacionada amb la descripció del judici final a l'Evangeli de Mateu, Mateu 25, 31-46. En la primera part de la paràbola del judici final, el fill de l'home, és a dir, Jesucrist, beneeix i acull tots els qui, sense conèixer-lo, a ell, han donat de menjar els famolencs, de beure els assedegats, han acollit l'estranger, han vestit el despullat, han visitat el qui està malalt o a la presó. En canvi, a la segona part, el jutge diví és implacable contra els qui han ignorat les anomenades obres de misericòrdia corporals i espirituals. El criteri que separa les ovelles i les cabres, o el qui és beneït del qui és maleït, tanca la paràbola i val per tothom. Tot allò que deixàveu de fer a cadascun d'aquests, per petit que fos, m'ho negàveu a mi. Allò que es diu en general per les persones que no han estat socorregudes a la paràbola del judici, val també per la paràbola del ric i del pobre Llàtzer. Llàtzer està famolenc, però el ric no li ha donat ni les sobres de la seva taula. Les obres de misericòrdia enumerades a la paràbola del judici final no han estat acomplertes amb Llàtzer, a qui el ric ha ignorat en vida, però al qual contempla en l'eternitat al costat d'Abraham. Els comentaristes de la paràbola assenyalen que és decisiva en la lògica del Senyor la incapacitat o la capacitat de sentir compassió per l'altre, sobretot per l'altre que és pobre i necessitat. En això la paràbola és interpel·ladora per a qualsevol temps en què sigui escoltada. Una vegada més, el relat ens condueix a la pràctica de les obres de misericòrdia, tan justament subratllades pel Papa Francesc com un objectiu prioritari de l'actual jubileu de la misericòrdia. El Papa Francesc va confessar al periodista italià Andrea Tornielli: la centralitat de la misericòrdia, que per mi representa el missatge més important de Jesús, ha crescut a poc en la meva vida sacerdotal com a conseqüència de l'experiència de confessor, de tantes belles històries i positives històries que he conegut. Us invito, doncs, a reflexionar sobre la pràctica de les obres de misericòrdia en les nostres vides.
En aquest any de la misericòrdia, doncs ens ha anat molt bé repassar quines són les obres de misericòrdia, tant les corporals com les espirituals. Tots hem tingut oportunitat de repassar-les, aprofundir-les, conèixer-les, i tal com deia el Sant Pare al jovent a Cracòvia, que interessant que seria que aquest curs, els joves, ell ho deia pels joves, però aquí ens hi podem trobar implicats tots, que volem tenir aquest, diguem, esperit jove, que vol dir actiu i obert. Doncs ell deia als joves que cada mes, en les seves reunions parroquials o de grup o de moviment, intentessin prendre una obra de misericòrdia corporal i una espiritual, i a veure com durant aquell mes les podien realment aprofundir en el seu contingut, però sobretot viure-ho. I el mes següent agafar-ne unes altres dues, fent una mica d'examen de consciència de les que han treballat aquella setmana. Home, de fet, com són 7 corporals i 7 espirituals, estem parlant de 7 mesos, estem parlant bàsicament de lo que seria un curs parroquial. Això també ho podem fer nosaltres, els més grans, perquè forma part d'aquest dipòsit de l'Església que ens ajuden a ser millors. Repassem-les ara aquí amb vosaltres amb un breu comentari que ens pot ajudar o il·luminar una miqueta. Si pot ser, en la mesura del possible, amb cites bíbliques, és clar que sí. Així doncs, les obres de misericòrdia són 7 corporals i 7 espirituals. Les corporals, donar de menjar al qui té gana i beguda al qui té set, són la primera i la segona d'aquestes corporals. I aquestes dues primeres obres de misericòrdia són complementàries. Es refereixen a l'ajuda que convé donar als qui no tenen allò més elemental per poder menjar cada dia. Ens ho diu Jesús a l'Evangeli de Sant Lluc, capítol 3, verset 11. Qui tingui dos vestits, que en dongui un al qui no en té, i qui tingui menjar, que també el comparteixi. La tercera obra de misericòrdia corporal diu acollir els pelegrins. En l'antiguitat, acollir a casa els que viatjaven, els pelegrins, era un assumpte de vegades de vida o mort per la duresa de les travessies i els perills dels camins. No és el cas d'avui, però pot ser que hàgim d'acollir persones a casa nostra més enllà de l'hospitalitat d'amistat o de família, perquè veritablement ho necessiten. La quarta obra de Misericòrdia Corporal, Vestir el qui no té roba. Sovint se'ns facilita aquesta obra de misericòrdia amb les recollides de roba que es fan a les parròquies o altres centres. A l'hora de lliurar la nostra roba, va bé pensar que podem donar el que ens sobra, però també allò que encara ens és útil. D'alguna manera, doncs, com t'agradaria a tu rebre una roba que necessites? Doncs de la mateixa manera, dóna-la, no? I a l'Evangeli també se'ns diu, a la carta de Sant Jaume, capítol 2, diu: si un germà o una germana no tenen vestits i els falta l'aliment de cada dia, i algú de vosaltres els diu: aneu-vos-en en pau, abrigueu-vos bé i alimenteu-vos, però no els dona allò que necessiten, de què servirien aquestes paraules? Cinquena obra de misericòrdia corporal, visitar els malalts. Aquesta és una veritable atenció als malalts, als ancians, els que són grans, també els joves que estan impedits per la malaltia, tant en l'aspecte físic com per fer-los companyia. El meu exemple a la Bíblia és la paràbola del bon samarità, que té cura del ferit i, com que no se'n pot cuidar directament, s'ofereix a pagar a una altra persona perquè se n'ocupi. Recordem que aquesta paràbola la tenim a l'Evangeli de Sant Lluc, capítol 10. Sisena obra de misericòrdia corporal, visitar els presos. Consisteix en visitar els presos i ajudar-los, no només materialment, sinó també a través de l'assistència espiritual i personal, per tal que puguin trobar, puguin millorar com a persones, corregir-se, aprendre a desenvolupar una feina que els pugui ser útil per quan surtin de la presó. Significa també rescatar els innocents i els segrestats, com en l'antiguitat feien, per exemple, els mercedaris, pagant per alliberar esclaus o canviant-se per persones innocents. I l'última obra de misericòrdia corporal seria enterrar els morts. Crist no s'havia construït cap tomba, i el seu amic Josep d'Arimatea li va cedir la seva i, a més, va tenir el valor de presentar-se a Pilat i demanar-li el cos de Jesús. També hi va participar Nicodem, que l'ajudà en la sepultura. Això ho trobem a l'Evangeli de Joan, capítol 19. I és que enterrar els morts pot semblar superflu, perquè, de fet, en la nostra societat tothom és, d'alguna manera, enterrat o incinerat, oi? Però en temps difícils, o en temps de guerres o de persecucions, enterrar els morts pot arribar a ser una obra molt exigent. De fet, és important, perquè el cos ha estat temple de l'Esperit Sant durant tota la vida. Per això nosaltres tenim, envers els difunts, el cos dels difunts, una reverència i fins i tot un afecte i un carinyo especials. I ara volem comentar amb vosaltres quatre coses sobre les obres de misericòrdia espirituals, que, com dèiem en aquest programa, de vegades les podem obviar o les podem, doncs, passar una mica per alt, perquè ens sembla que l'important és la materialitat. No, no, no. També són obres de misericòrdia les espirituals. La primera, ensenyar el qui no sap. La primera obra de misericòrdia espiritual consisteix a ensenyar l'ignorant en qualsevol matèria, però també, sobretot, instruir i aconsellar sobre temes religiosos. No només es tracta d'una ciència humana, sinó també una ciència espiritual i divina. Clar que sí. Com diu el llibre de Daniel, en el capítol 12, els qui n'hauran portat molts per camins de justícia brillaran com les estrelles per sempre. Segona obra de misericòrdia espiritual, aconsellar bé el qui ho necessita. Un dels dons de l'Esperit Sant és precisament el do de consell. Per això convé estar en sintonia amb Déu i amb els altres i amb la realitat humana per poder donar un bon consell. Fixeu-vos que no es tracta només de donar una opinió, sinó d'aconsellar bé el qui necessita, d'alguna manera, un guia. Aconsellar bé el qui ho necessita. Tercera obra de misericòrdia espiritual. Corregir el qui s'equivoca. Es refereix no només a les equivocacions humanes, sinó també directament es refereix sobretot al pecat, que és una, podríem dir, equivocació, una falta. De fet, en ocasions aquesta obra de misericòrdia s'ha anomenat corregir el pecador. Això sí, amb mansuetud i amb humilitat. I és que a l'Evangeli de Mateu, al capítol 18, Jesús explica el tema de la correcció fraterna. Si el teu germà et fa una ofensa, vés a trobar-lo i tot sol amb ell fes-li veure la seva falta. I si t'escolta, t'hauràs guanyat el germà. Quarta obra de misericòrdia espiritual. Perdonar les injúries. Segur que els nostres oients de seguida s'han adonat de les paraules del Pare Nostre. Perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors, els que ens han ofès. I quan a l'Evangeli de Mateu, al capítol 6, Jesús parla del Pare Nostre, ell afegeix després com un aclariment: si perdoneu als altres les seves faltes, el vostre Pare Celestial també us perdonarà. Però si no els les perdoneu, el vostre Pare no us perdonarà les vostres. Tractar amablement els qui ens han ofès, superant la venjança i el ressentiment, és el que se'ns demana. La sisena obra de misericòrdia espiritual. Patir amb paciència els defectes dels altres. I és que la paciència amb els defectes dels altres és una virtut i una obra de misericòrdia veritable. No obstant, hi ha un bon consell. Quan patir els defectes comporta més dolor que bé, amb molta caritat i suavitat convé fer l'advertiment. I tant que sí. Patir amb paciència els defectes dels altres. I després adonar-nos que nosaltres també en tenim. Per això, doncs, igualment amb el tema del perdó. Com a obra de misericòrdia espiritual, la última és pregar pels vius i pels morts. Sant Pau, en la seva primera carta a Timoteu, capítol 2, recomana pregar per tothom, sense distinció. També, diu Sant Pau, pels governants i per les persones amb responsabilitat, ja que Déu vol, diu Sant Pau, que tots els salvin i arribin al coneixement de la veritat. Pregar pels vius i pels morts. També nosaltres ens adonem que pregar pels vius i pels morts és pregar també, sobretot quan parlem dels morts, parlem de les ànimes del purgatori, que de fet depenen de les nostres pregàries. S'estan en aquest espai, diguem, de purificació, i ells esperen purificar-se amb més rapidesa per poder accedir al cel. Per tant, és una bona obra de misericòrdia pregar per ells, perquè siguin alliberats dels seus pecats, de les seves faltes, i quan abans millor puguin entrar a la glòria del cel. Repassem breument les obres de misericòrdia, que segur que les sabeu, però anirà molt bé fer una mica de memòria. Les corporals. La primera, donar de menjar al qui té gana. Segona, donar de beure al qui té set. Tercera, acollir els pelegrins. Quarta, vestir el qui no té roba. Cinquena, visitar els malalts. Sisena, visitar els presos. I setena, enterrar els morts. Aquestes les corporals. Repassem les espirituals. Primera, ensenyar el qui no sap. Segona, aconsellar bé el qui ho necessita. Tercera, corregir el qui s'equivoca. Quarta, perdonar les injúries. Cinquena, consolar el qui està trist. Sisena, patir amb paciència els defectes dels altres. I setena, pregar pels vius i pels morts. Que aquesta petita reflexió amb vosaltres ens ajudi a viure més intensament aquests últims temps d'aquest any jubilar de la misericòrdia, que, com sabeu, conclourà solemnament a final de l'any litúrgic, el dia de Crist Rei, just abans del primer diumenge d'Advent. No fa gaires dies el nostre bisbe ha enviat una carta als preveres i als diaques en aquest inici de curs, una carta molt entranyable, com fa sempre el nostre bisbe, en el qual planteja un parell de qüestions per aquest any de la misericòrdia que, diguem, està ja cap a les acaballes. I diu així el senyor bisbe: Déu vos guard. M'adreço a vosaltres en l'inici del nou curs, en els darrers mesos de l'any de la misericòrdia que va declarar el Sant Pare Francesc. En motiu d'aquest any jubilar s'han realitzat tot un conjunt d'iniciatives i propostes que s'han anat treballant a les parròquies, comunitats, delegacions, moviments i institucions de la diòcesi. I diu el senyor bisbe: el proper dissabte, dia 22 d'octubre, tindrà lloc la jornada diocesana jubilar al Santuari de la Mare de Déu de la Salut de Sabadell. Serà una ocasió important de trobada de tots els diocesans, amb un espai pensat especialment pels infants, pels joves i per les famílies. Us demano, diu el nostre bisbe, que en feu difusió i que animeu a les vostres comunitats a participar-hi. Hi haurà un espai de catequesi pels infants, hi haurà un espai de joves, també amb uns jocs i unes dinàmiques molt interessants, i un espai general per adults, per famílies. Tot plegat començarem a les 10 del matí al Santuari de la Mare Déu de la Salut, patrona de la nostra diòcesi, a Sabadell. També hi haurà diferents moments que passarem la Porta Santa, oi? Començaran les activitats, les inscripcions, l'acolliment... Molt bé. I després, a la 1, tot quedarà conclòs amb aquesta participació a la Santa Missa presidida pel senyor bisbe allà al Santuari de la Mare Déu de la Salut. I també el senyor bisbe ens convoca a tots els preveres i diaques de la diòcesi, almenys ho sàpiguen, tots els diocesans, el dia 3 d'octubre, que és dilluns, a les 11, al Centre Verge de Sant Cugat, on el mossèn David Abadies, missioner de la Misericòrdia, predicarà el recés d'inici de curs. Preguem pels nostres preveres, diaques, oi?, perquè tinguin un bon fruit amb aquest recés el dia 3 d'octubre a les 11 del matí al Centre Borja. Moltes gràcies.
Pregària del Papa Francesc per l'any de la misericòrdia. Senyor nostre Jesucrist, vos ens heu ensenyat a ser compassius com el Pare del Cel i ens heu dit que qui us veu a vós, veu també al Pare. Mostreu-nos el vostre rostre i obtindrem la salvació. La vostra mirada plena d'amor va alliberar Zaqueu i Mateu de l'esclavatge dels diners, la dona adúltera i la Magdalena de cercar la felicitat només en una criatura. Vàreu fer plorar Pere després de la traïció i vàreu assegurar el paradís al lladre penedit. Feu que cadascú de nosaltres escolti com a pròpia la paraula que vàreu dir a la samaritana: si sabessis el do de Déu.
Vos sou el rostre visible del Pare invisible, del Déu que manifesta la seva omnipotència, sobretot amb el perdó i la misericòrdia. Feu que en el món l'Església sigui la vostra cara visible, puix que sou el seu Senyor ressuscitat i gloriós. Vos heu volgut que també els vostres ministres fossin revestits de debilitat perquè sentin una sincera compassió pels que es troben en la ignorància o en l'error. Feu que els que s'acosten a un d'ells se sentin acollits, estimats i perdonats per Déu. Envieu el vostre esperit i consagreu-nos a tots amb la seva unció, perquè el jubileu de la misericòrdia sigui un any ple de gràcia del Senyor i la vostra Església, amb un entusiasme renovat, pugui portar la bona nova als pobres, proclamar la llibertat als presoners i oprimits i retornar la vista als cecs. Us ho demanem per intercessió de Maria, la Mare de la Misericòrdia, a vos que viviu i regneu amb el Pare i l'Esperit Sant, pels segles dels segles. Amén.
Adéu-siau, que tornarem a remar.